migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha dades, la OCDE, dades de l'any 2019. Per exemple, un treballador a Espanya, que va treballar de mitjana unes 1.686 hores anuals, la productivitat mitjana de l'economia va ser d'uns 48 euros hora. Si mirem a Alemanya, és que és fastidiós sempre emmirallar-nos a Alemanya, no? A Alemanya van ser 1.386 hores de treballades de mitjana i va registrar una productivitat de 61 euros la mitjana. Això passa en molts països d'Europa. El fet de la setmana laboral per fer-ho més productiu, el model laboral de 4 dies, doncs comença, agafa força. De fet, ja fa temps que hi ha un rum-rum de parlar de la setmana de 4 hores, si és possible, si no és possible. La cosa encara està molt verda, no? Però aquí està. Seria possible aquesta setmana de 4 dies? Seria igualment productiu? Com està el tema? Com s'enfoca? Parlem amb la professora de Dret de Treball del Treball de la Universitat de Girona i advocada de Batllori i Advocats, la Cristina Martínez. Cristina, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé.
Gràcies per atendre'ns. Sembla molt llunyà això de la setmana laboral de 4 hores, però seria possible implantar-ho aquí a Espanya?
És un debat que cada cop està més, en sentim més a tots els països, és a dir, no ens trobem només aquí, sinó que fins i tot els països, com comentaves tu, Alemanya, també s'estan plantejant mesures per reduir la jornada, per incrementar el benestar, no?, una mica, la satisfacció dels treballadors, que estiguin més a gust, i per tant és una qüestió que està sobre la taula i que s'està valorant. El que passa és que hi ha molts reptes, no? Primer, ben bé saber de què estem parlant. És a dir, el primer que hem de fer és tenir clar...
De què estem parlant? Quan parlem de setmana de 4 dies, de què estem parlant?
Clar. El problema és que hi ha tres models, una mica, que estan una mica a l'hora, de vegades es confonen i no són el mateix, tenen unes conseqüències jurídiques molt diferents, també, no? I per la vida. I, per tant, una mica per definir, no?, per situar-nos, tenim el model aquest que s'està parlant, que és estrictament el que jo crec que el qual te refereixes, que és el de 32 hores setmanals, és a dir, és concentrar la jornada en 4 dies setmanals, 8 hores al dia, per tant, 32 hores. Tenim l'altre model, que ja hi ha algunes empreses que estan fent, que és concentrar la jornada laboral ordinària, de 40 en el nostre país, però de 35 a Alemanya, França, en altres països, amb 4 dies setmanals, amb la qual cosa el que fem és guanyar un dia de festa, però al final estem treballant les mateixes hores. I després un altre model, que és una mica el que políticament convenç més als polítics, no?, d'entrada, que se'm dona la sensació, que és el de flexibilització de la jornada laboral. És a dir, tu fes la jornada que toca, 40, el que tingui segons conveni, però busquem mesures que et permetin compatibilitzar amb la teva vida personal i amb una mica el que vulguis. Llavors, són tres models diferents, que tenen unes conseqüències molt diferents i que de vegades en parlem de manera indistinta, eh? És a dir, és una mica confós perquè bueno, juguem una mica. Entenc que aquí el que interessa una mica és aquesta, si és viable aquesta possibilitat de les 32 hores, perquè la resta ja s'estan buscant maneres d'anar-ho introduint.
Clar, jo pensava, jo tirava més cap a les 32 hores perquè pensava, una de les qüestions que també s'ha parlat molt, que són les jornades laborables interminables, si encara fem 40 hores però les concentrem en 4 dies, estem treballant amb les mateixes hores i segurament continuarà sent interminable. Vull dir, aquesta productivitat que feien referència per una jornada interminable, doncs no canviaria, no?
Al contrari, segurament...
Per això seria encara pitjor, potser.
No? I segurament també amb un tema de riscos laborals, que és un dels temes que es posen sobre la taula, també hi hauria més risc, no? Perquè està demostrat que part dels accidents es concentren en l'última part de la jornada i, per tant, si fem una jornada de 10 hores, doncs és probable que la capacitat de concentració que tinguem sigui més petita. Baixi. I que, per tant, hi hagi més risc. Llavors, sí que és veritat que a nivell no sé, polític-filosòfic, quasi, la idea que s'està anant una mica és la de les 32 hores. El que passa és que tenim molts reptes i hem de valorar, s'ha de veure que, efectivament, aquesta jornada de 32 hores sigui viable i que sigui viable per tots els treballadors, que no tornem a fer, no?, treballadors de primera i treballadors de segona, perquè n'hi hagi els que estan en feines més tecnològiques, més digitalitzades i, per tant, amb una productivitat més alta, que sí que es pugui fer, perquè al final el tema és que ha de ser viable. No pot suposar la jornada de 32 hores laborals un increment de costos a l'empresa, perquè llavors no s'imposarà, no tindrà recorregut, perquè a més, si només ho fem nosaltres i no ho fa tot el món, fins i tot perdríem competitivitat, no? Ja no tenim un dels països més competitius, només ens faltaria perdre competitivitat pel fet que incrementem costos laborals en una jornada més petita. Llavors, bueno, és una mica buscar l'equilibri i sobretot mirar de quina manera es pot fer que no comporti un cop més treballadors de primera i treballadors de segona, com deia, no? Estic parlant de la jornada de 32 hores, però alhora estem parlant de que s'estan fent moltes hores extraordinàries que no es cobren. Llavors, com fem que aquestes dues realitats lliguin i siguin una realitat?
Clar, una de les qüestions que ha posat és que la pandèmia ha tingut moltes coses dolentes, moltíssimes, però d'altres també bones, com forma a experimentar i veure com serien les coses, accelerar les coses. Del tema que parlaríem del teletreball, que això entraria dins de la flexibilització del treball, treballar des de casa, no? Acabar amb la presencialitat sí o sí. Si ets un bon treballador és perquè ets presencial a l'empresa. Bé, el teletreball, que tímidament s'estava posant en marxa, de cop i volta arriba la pandèmia i és una necessitat de primer ordre. Clar, això és aplicable a les empreses que ho poden aplicar, no a totes. Quan parlem de teletreball, seria una de les claus per a aquesta flexibilització i la reducció de la setmana laboral?
No exclusivament, però és una de les mesures de flexibilitat, sempre i quan hi hagin garanties. De fet, ja es va aprovar una llei per haver-hi garanties per la desconnexió digital, etcètera. És a dir, teletreball no pot voler dir treballar 50 hores a la setmana, tampoc, és a dir, ha d'haver-hi les garanties. Però, per exemple, aquesta setmana ha sortit la notícia, no?, de l'Elon Musk, que ja està dient que ja no deixa teletreballar, en tot cas que facin les 40 hores i la resta que teletreballin. I, per tant, aquí ja hem tornat a perdre una mica la idea aquesta de la flexibilitat, no? Per tant, hem de buscar la mesura que sigui, però que permeti una flexibilitat efectiva. Llavors ens passa el mateix, el que comentaves tu, el teletreball no és possible en totes les empreses, és a dir, una botigueta, no? Sempre estem al mateix. Al final tenim una economia que està basada amb les petites i mitjanes empreses, però sobretot amb les microempreses. Mm. Llavors, amb una botiga d'atenció al públic amb 3 treballadors, no es pot haver treballar.
No, és impossible, totalment impossible. Per això, a veure com s'encaixa tot això. Clar, pensava, treballar menys hores per un treballador significaria cobrar menys. I en una època d'inflació, per exemple, ara ho miro ara, amb l'àmbit que tenim ara. No sé si cap endavant la cosa seria diferent o com canviaria la societat en aquest cas. Però, clar, treballar menys hores significaria cobrar menys, o no?
Clar, el plantejament de les 32 hores setmanals, el que es fa des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista teòric, no comporta una reducció de salaris. És a dir, la idea que hi ha darrere d'aquest model és que hi ha un increment de productivitat gràcies a les noves tecnologies que requereix menys mà d'obra, però que sí que deixa un marge, el mateix marge, la mateixa plusvàlua, el mateix benefici a l'empresa. Llavors, aquesta branca... No,
ui, Cristina, aquí em sembla que és on està el terra, està més tou, en aquest cas.
Això, per exemple, és el que dic, en una economia com la nostra, basada en les petites i mitjanes empreses, no és viable. O sigui, això és el plantejament teòric, no? Que tenim. El que passa és que hem de veure com encaixa això amb la nostra economia. Com encaixar ara, per exemple, els models que s'estan plantejant o que es proposa, a València, i el model que proposa Mas País, que de fet ja hi ha una dotació pressupostària de 10 milions per aquest model, que passa és que no s'acaben de posar d'acord, a veure com acaba de quedar. Aquest model el que fa és compensar amb ajuts públics, però bueno, també estem amb el mateix, no? És a dir, també són aquestes coses que hem de buscar la manera de que sigui viable. És obvi que ha de ser viable, és obvi que no pot incrementar els costos empresarials, perquè si incrementa els costos empresarials la mesura no tirarà endavant. Són mesures que necessàriament requereixen diàleg social, una negociació col·lectiva entre la representació dels treballadors i les patronals, i per tant sense aquest diàleg social no és viable i per tant no hem de plantejar. Però sí que a nivell teòric parteix d'això, és a dir, pots reduir la jornada sense una pèrdua de capacitat adquisitiva, perquè l'altre, és a dir, perdre sou, ja existeix. El nostre sistema ja ens permet que tu amb els treballadors negociïs una reducció de jornada reducció de sou que tocaria, que pot ser matemàtica o pot ser una mica menor, que és el que estan fent algunes empreses, el que estan proposant alguns models que ja s'han fet, però això és una modificació substancial de condicions de treball i, per tant, té un procediment i té unes garanties de diàleg amb els treballadors. Però la idea que s'està plantejant, la que tenim sobre la taula, no passa per aquí. El que passa és que, ja ho dic, hi ha economies que segurament pot ser més viable, però amb el sistema de la nostra economia, amb les microempreses i les petites empreses, d'entrada ens sembla complicat.
Mira, tenia per aquí un parell d'experiments que s'han fet, una Astúries, ara tenia l'empresa per aquí apuntada, però mira, se m'ha passat, sé que hi ha una empresa Astúries que ho ha implementat, ho estaves provant, sembla que funcionava la cosa, i després l'empresa Good Rebels, que és una consultoria de màrqueting digital, doncs treballes de dilluns a dijous, no? I sembla que han tancat l'any amb un creixement del 30%.
Clar,
són experiments que dius, ostres, funcionen, però és que hi ha altres coses que en petit format sempre funcionen, però quan ho passes a macroformat, la cosa es desvirtua perquè, clar, no tots són empreses de consultories de màrqueting.
Clar. El tema és aquest, eh? És a dir, és obvi que amb empreses amb un gran valor afegit, amb un valor tecnològic i de digitalització molt alt, pot funcionar, perquè de fet ja hi ha models que funcionen i a més està demostrat que en aquestes empreses hi ha un increment de la productivitat d'un 20%, entre un 20 i un 30%, i per tant és viable. El tema és com traslladem això a tota l'economia per evitar el que jo deia, tenir treballadors de primera i treballadors de segona.
Hi ha una cosa, Cristina, que em costa, que em costa entendre, i em costa molt entendre, moltíssim. Com és possible que es treballi de dilluns a dijous i hi hagi un creixement del 30%, o sigui, poso com a exemple Good Rebels, en la productivitat, un creixement del 30%, i de dilluns a divendres, no existeix aquest creixement. Per què?
Els estudis, una mica, el que diuen és que hi ha una major satisfacció, hi ha menys absentisme, hi ha menys baixes, perquè ja la gent està menys cremada, la gent està més satisfeta amb la feina i pot compatibilitzar, i això fa que hi hagi una implicació més gran amb el projecte i, per tant, que la productivitat es mantingui o sigui.
És a dir, és una qüestió de motivació del treballador, en
sí,
aquest cas.
Sí, efectivament. És a dir, al final, una de les raons d'aquestes mesures, o un dels fonaments, és el que es coneix com a economia del triple abast o del triple efecte, no? És a dir, millorar la satisfacció, és a dir, una millora social, una millora econòmica, per tant, ha d'haver-hi una millora econòmica, si no, no té sentit, i a més, també, no?, un tema mediambiental. Òbviament, si vas 4 dies a treballar en comptes de 5, doncs està generant una mica menys de contaminació o de no?, estàs afectant menys a la crisi climàtica. També hi ha el tema de que es considera que aquesta mesura pot fomentar les empreses de turisme i d'oci, no?, d'empreses d'activitats turístiques, d'oci, d'esports, de cultura, no?, amb aquestes mesures tenim més temps disponible i, per tant, en el fons també està aportant un increment, un benefici a l'economia. Però tornem al mateix, tornem enrere. Com fas això amb una petita botigueta?
Clar.
És a dir, que com incrementes, a més, hauríem de modificar fins i tot els hàbits de consum. És a dir, potser com a consumidors no estarem disposats que una botiga obri 4 dies a la setmana en comptes de 6, quan al contrari, no? Cada cop volem tenir una disponibilitat més ràpida i això fa que de vegades la gent vagi a comprar a Amazon perquè pots comprar a les 12 de la nit i no a la botiga del barri. Però les botigues del barri també són necessàries. Per tant, com traslladem aquesta necessitat de donar més servei al públic, que cada cop és més el consumidor, més exigent, i alhora lligar-ho amb aquestes millors condicions laborals dels treballadors. No? Tenim molts reptes, de fet hi ha molts països que estan intentant mesures i està costant una mica, el que passa és que des del moment que es planteja doncs van sortint fórmules i es van buscant fórmules i està clar que és un debat que ha vingut per quedar-se. El tema és que hem de trobar la manera que sigui extrapolable a totes, no?, a tots els sectors i a tota l'economia per no perdre competitivitat.
Doncs Cristina Martínez, professora de Dret del Treball de la Universitat de Girona i advocada de Batllori i Advocats, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.